A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I parlem ara mateix d'habitatge, parlem de lloguer, perquè Catalunya ha anunciat que serà la primera comunitat autònoma en posar en pràctica la nova llei del lloguer. Segons dades de la pròpia Generalitat, això afectarà a 130.000 habitatges de 140 municipis que veuran limitat el seu preu. Per parlar d'aquest tema ja tenim en línia el Joan Carles Codina. Ell és soci director d'Escoda Codina Advocats. Joan Carles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, a la pràctica, què vol dir això de que Catalunya començarà a aplicar aquesta nova llei del lloguer, tant per les persones que lloguen un pis com pels llogaters?
Pues a la pràctica vol dir doncs, que quan entri en vigor aquesta llei, els nous contractes, i insisteixo en el tema dels nous contractes perquè això no afectarà els que ja estiguin en vigor, doncs no els arrendadors que tinguin pisos en zones de tensió, doncs no podran posar el preu que vulguin. És a dir, que la llibertat de mercat, en aquest sentit, queda restringida. I aquí la llei ens fa una diferenciació, si ets un gran tenidor o si no ho ets. Si no ets un gran tenidor, aleshores tu podràs posar, és a dir, el preu màxim que podràs, que l'arrendador podrà posar en el seu contracte serà el de l'última renta vigent en els últims 5 anys, i únicament ho podrà pujar amb el preu de referència, no? O sigui, s'ha de publicar també uns preus de referència tant de lloguer, de renta, com d'augment. Per tant, hauran d'agafar la renta de l'últim contracte en vigor en els últims 5 anys i es podrà actualitzar amb l'actualització de referència. I aquest serà el preu màxim que podrà posar l'arrendador en el contracte. I si ets un gran tenidor, en aquest cas únicament podràs posar el preu que marqui el preu de referència de lloguers.
És a dir, que si jo he llogat un pis a 800 euros i ara l'inquilí marxa i vull fer un nou contracte a uns nous inquilins, doncs no puc fer un contracte a 850 o 900 euros.
No, l'hauràs de fer de 800, més, si és el 2024, més el 3%.
És a dir,
perquè el 3% és el tope màxim que aquest any es poden augmentar les rentes de lloguer. Per tant, si tu el vas jugar per 800, doncs 800 euros el podràs augmentar un 3% i aquest serà la renta màxima que un arrendador podrà cobrar. Parlem de renta màxima, és a dir, que l'arrendador és lliure per cobrar menys.
Clar, eh? Clar, clar.
I també és el mateix arrendatari, també li, o sigui, el mateix arrendatari amb el mateix contracte. Se m'acaba el contracte i el meu arrendador m'ha de fer un contracte nou. Pues, no podrà posar el preu que vulgui. Haurà d'agafar la renta de l'últim contracte vigent i com a molt li podrà augmentar doncs, aquest 3% si és el 2024.
Quan comença a produir-se això?
Bueno, estem esperant doncs, que es publiquin els preus de referència, que teòricament serà el mes de febrer. Després també és important distingir el que és gran tenidor del que no és. En principi la llei diu que gran tenidor és aquell que té més de 10 pisos o més de 1.500 metres quadrats de residencial. Què passa? Que Catalunya ja ha dit, perquè la llei també ho permet i Catalunya ja ha dit que ho farà, que aquells tenidors que tinguin 5 pisos en zones de tensió els considerarà també gran tenidors.
Amb 5 pisos ja ets un gran tenidor.
Si es pren aquesta decisió, sí, perquè la llei permet que l'administració prengui aquesta decisió. El que és important és que aquests 5 pisos estiguin dintre d'una zona de tensió.
Clar, per zones de tensió entenem, òbviament, Barcelona, la seva àrea metropolitana i la majoria de grans municipis de Catalunya.
Sí, però també en gran part de municipis del Maresme, des de Malgrat, Canet de Mar, Arenys, o sigui que municipis que potser no ho pensaries també estarien inclosos en la zona de tensió residencial.
El que està clar és que hi ha un problema del lloguer, els joves i no tan joves doncs, ho tenen cada vegada més difícil per accedir, ja sigui a comprar o a llogar una vivenda. No sé si mesures com aquestes ajuden o no ajuden.
Bueno, l'experiència ens diu que no ajuden, perquè no és la primera vegada que s'ha fet i també s'ha provat en altres països i al final l'efecte que s'ha observat és el següent. Primer de tot, que hi ha molts propietaris que decideixen no llogar i el que fan és posar a la venda el pis. Aleshores, el que passa automàticament és que, clar, això no disminueix la demanda, disminueix l'oferta, la demanda segueix, però la demanda es fa més dura, perquè hi ha més persones, més famílies que en un mateix lloc estan buscant pis. Això al final afavoreix també doncs, l'aparició d'un mercat negre de lloguer i sobretot que les famílies i les persones que busquen una residència es desplacin a altres municipis que no es consideren d'alta tensió. Llavors, què passa? Que aleshores augmentem el preu en altres zones que el preu no està augmentat. Creem noves zones d'alta tensió. Uh-huh. El problema es solucionaria doncs, havent-hi més pisos en el mercat de lloguer. I això és una cosa que l'administració sempre doncs, s'omple la boca, però no acaba d'executar els mitjans que té la seva mà, que és, bueno, doncs anem a produir més vivenda social, que fa temps que se'n parla. Jo recordo l'alcaldessa Colau que deia que faria uns 50 pisos socials i cada any era el mateix, però no se n'han fet. I clar, hi ha una manca de pisos que fa que hi hagi molta demanda de lloguer. I després, en aquest paquet de mesures, la fiscalitat tampoc s'afavoreix. Fins ara, quan una persona física tenia un pis, es podia reduir de la renta un 60%. Amb aquesta modificació legal, el 60% ha passat un 50%. O sigui, encara hi ha menys incentius fiscals perquè tu puguis plantejar-te llogar el teu pis. Només es manté el 60% si has fet una sèrie d'inversions i de rehabilitacions en el teu pis. Per tant, penso que no és encertat aquesta mesura, sincerament. Uh-huh.
Sí, de fet, deixa de ser atractiu o comença a ser menys atractiu per un propietari llogar el seu pis.
Efectivament. Uh-huh. I clar, al final ja no es tracta de protegir el propietari, sinó que es tracta de realment crear una situació i unes condicions que permeti doncs, que aquelles persones que tenen una vivenda puguin accedir-hi. I això és el que no s'està fent. Realment, en el moment que l'administració s'ho prengui seriosament i comenci a produir vivendes socials de lloguer, perquè fa falta un lloguer social, no? Uh-huh. Vivendes socials de lloguer, doncs automàticament disminuiria aquesta tensió que hi ha en el preu de lloguer, perquè evidentment l'oferta s'ampliaria. I això ajudaria moltíssim.
Uh-huh. Quina mena d'informació haurà de rebre algú que vulgui llogar un cop la llei entri en vigor?
Ara mateix, amb la norma, doncs el propietari o l'intermediari, no sé, doncs l'API o l'administrador de finques, uh-huh, que intervingui en aquesta operació, haurà d'informar de la renta en vigor del contracte anterior i també haurà d'informar del preu de referència publicat. I així l'arrendatari doncs, tindrà a la seva abast aquesta informació. Uh-huh.
Mesures com aquestes s'han pres a altres llocs i s'ha demostrat doncs, el que tu ens estàs dient, no? Que no funcionen, no destensionen, sinó més aviat al contrari. No aprenem.
És el que he comentat abans. Efectivament, hem de pensar que dintre la llibertat de mercat doncs, el propietari que diu, home, doncs jo aquí aquest pis el puc llogar per 1.000 i m'obliguen a llogar-lo per 800, doncs, amb el risc que tinc, perquè a més hi ha un altre problema que jo crec que si se solucionés, doncs fins i tot l'arrendatari estaria disposat a cobrar menys. Ho dic per experiència, no?, de clients meus que de vegades han llogat un pis per sota d'un preu de mercat òptim, bàsicament perquè coneixen la família i saben que el pis el cuidaran. Moltes vegades els propietaris volen una família o volen una persona que cuidi el pis i que no els doni problemes. Aleshores, si hi hagués una justícia ràpida, és a dir, que mira, jo llogo el pis pel preu que m'està marcant l'administració, però en el moment que no paguin, el meu pis el recupero en un mes, això ajudaria moltíssim. I aquest problema no se l'han plantejat. Fixa't que no hi ha un debat públic sobre això. Mirem cap a una altra banda. I la justícia en aquest país segueix sent excessivament lenta. I una justícia lenta no és justícia. No té sentit que lloguis el teu pis i que per poder-lo recuperar puguis estar un any o més. Clar. No té cap mena de sentit.
Sí, parles d'això, també associat al tema de les ocupacions, en el que també passa a dos quarts del mateix.
Bueno, clar, això ja... A més, amb la normes que es van fer, que afavorien, en certa manera, o protegir aquestes ocupacions, això és una cosa que no s'ha entès. No s'ha entès i els ciutadans no ho han entès. I, clar, això crea molta por i, per tant, dius, mira, tinc que llogar el meu pis. A més, el preu que em marca l'administració, amb el risc de que no em paguin, de que tinc el problema, no el llogo, el poso a la venda. I si el poses a la venda no estàs incomplint. I el problema és quan hi ha un propietari, que també n'hi ha, que no el lloguen i no el posen a la venda, doncs tens el risc que l'administració doncs et sancioni perquè el teu pis no està complint la seva funció social. Però el moment que tu dius el poso a la venda, ja no poden dir res.
Clar.
Aleshores, clar, trobem que augmenta el parc de pisos en venda i, en canvi, no hi ha una alternativa pel lloguer. I clar, estem aquí sense solucionar el problema novament.
Això és el que passa, que passen els anys, passen les dècades i el problema segueix aquí. En fi, veurem com evoluciona aquesta llei. Com dèiem, Catalunya serà la primera comunitat autònoma en posar en pràctica aquesta nova llei del lloguer. 130.000 habitatges de 140 municipis es veuran afectats i seguirem parlant d'aquest tema segur. Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocats, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.